La Comissió Europea ha lamentat la decisió del Parlament Europeu. Diu que les qüestions que plantegen els eurodiputats ja han rebut resposta.
Tot això quan Donald Trump ja intervé en el Fòrum Econòmic de Davos, a Suïssa.
And say I don't recognize it. And that's not in a positive way.
Afirma que no reconeix Europa, ho fa en plena escalada de tensions amb Europa per Groenlàndia i la possible aplicació d'aranzels. El president dels Estats Units ha dit que Europa no va en la bona direcció. Així arribem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença atento.
Més informació a ib3notícies.com.
Tenta el número 1070. Heu de saber que avui és Santa Agnès.
Belén, 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 en donde tú estás metida, que por todo Jesús María te busqué y no te encontré. Pero Belén, 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 en donde tú estás metida, que por todo Jesús María te busqué y no te encontré. Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todos los negros tomando café. Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todos los negros tomando café. Yo estaba en casa de madrina, que ayer me mandó a buscar.
Bon dia. Sí, avui fan festa les persones que nomen Agnès. Un nom, Agnès, que diuen que podria derivar del grec antic i voldria dir pura, casta, sagrada. La semblança, però, amb el nom llatí, Agnus, que vol dir xai, home, i el fet que el me també és un símbol de puresa va fer que aquesta santa d'avui hagi estat representada amb un xotet a de vora. La devoció a la santa és que empà el nom Agnès, que és o ha estat un dels noms de dona més populars, especialment en el món anglosaxó. A les illes, Agnès en trobam qualcuna, però no és un nom molt comú. També trobam la forma Maria Agnès o Inés, o també a Inés, que és com es deien abans a Mallorca. D'altra banda, hem de recordar que, com que és Sant Agnès, avui és festa a Santa Agnès de Corona, a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa. Aquest topònim, el nom de Santa Agnès de Corona, ve del segle XVIII, ja que abans es deia només Corona. Això de Santa Agnès ve de la divisió en parròquies de la zona, en què l'església va signar un nom de sant a cada nova església eivissenca, i a Corona li posaren Santa Agnès. Santa, que per cert és la patrona de les víctimes de la violació, dels escoltes i dels jardiners. Començam.
Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un dia més atento a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears i Vetres Ràdio. Un programa que, com sempre, és ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat de cada dia. Aquest programa té totes les lletres i avui aquí les saben totes són en Xisco Nadal, en Miquel Junc i en Celestia Olivé. Bon dia, Xisco Nadal.
Molt bon dia.
Bon dia, Celestia Olivé.
Bon dia.
I bon dia, Miquel Junc.
Bon dia.
Com estàu? Avui sí que, tot i que nosaltres no hem fet vacances, sí que és un dia d'aquells de dilluns, com si fos un dilluns feixuc de tornar a la rutina i a la normalitat per moltes persones.
Ja dimecres, ja...
Això és el bo que hem tingut nosaltres, que no hem aturat i no tenim aquesta sensació de segon dilluns.
Exacte, exactament.
Ja ho dubtava si era dijous, ja.
Ja ho podria ser,
sí.
No m'ho esqueixeria.
De tan embullats que anem.
Encara no, eh? Dimecres 21 de gener han passat les festes de Sant Sebastià a Palma, i tot i que enguany s'havien cancel·lat tots els actes i que l'actualitat, la veritat que aquest mes de gener ha començat molt negre per l'estat espanyol, i així ho explicam aquí també a la ràdio pública. Però bé, avui en el programa també tractarem altres continguts i donem els anys, els molts d'anys, a les Agnès. Coneixeu qualque Agnès?
Mm, sí.
Un Inés, sí. Coneixem aquí.
Inés, sí.
Conec.
Inés Mateu, que li donaven molt d'anys.
Sí, un parell, ara aquí en parell.
Sí, sí, sí.
Dues
en conec.
Entre Inés tres. I Agnès, mm. Sí.
Sí, jo en conec una de Porreres, també, mm. Una de Falanich. Mm. No, sí que n'hi ha.
N'hi ha, merda, no.
De Porreres, també. Sí, sí, és un nom que també és prou freqüent, tot i que no moltíssim, per les nostres contrades. Molt d'anys a elles i també a Sant Andrés de Corona, aquest municipi pitius. Però bé, com vos dèiem, tenim altres temes, i Celestí, començant per tu.
I doncs, sí, com no podria ser d'altra manera, un dia més jugarem a Tèntol, repassarem també l'actualitat del dia d'avui i parlarem amb un dels guanyadors del Premi Ciutat de Palma d'enguany, en aquest cas el Premi Ciutat de Palma Maria Fortesa d'Audiovisuals en la modalitat de curtmetratge, que enguany ha estat pel cineasta mallorquí Javier Chacartegui Orrac i la seva peça Una persona normal. Idò, Una persona normal es va estrenar aquest estiu passat a l'Atlàntida Mallorca Film Festival i és la peça més personal de Javier Chacartegui Orrac, obra de curtmetratge que ha estat guanyadora del Ciutat de Palma en aquesta modalitat. El curt va ser rodat a la zona costanera d'Alcúdia durant un vespre amb un equip tècnic i artístic, sobretot mallorquí, i amb en Joan i en Guillermo Orrac de protagonistes. Mm-hmm. I avui...
Els protagonistes.
Exacte, i avui en parlarem amb el seu autor.
Exacte, el director que ha guanyat aquest premi, i ens explicarà una mica també sobre aquest curtmetratge. També, però, vendrà el nostre company, avui estan de celebració, Rafael Gallego, que ha guanyat el Premi Ciutat de Palma d'Arts Escèniques 2025 per Xocolata. Podria ser la banda sonora de...
Què?
Obra de teatre que va escriure Rafael Gallego i que justament amb el productor Dani Cuesta han guanyat aquest premi Arts Escèniques Ciutat de Palma, i avui en Rafael vendrà a veure'ns i ens explicarà aquest guardó, com ha estat també aquesta peça teatral que ja ha rodat molt i crec que també arriba a Barcelona i a Madrid, m'han dit. Així que...
És molt interessant, jo la vaig veure i m'ho va agradar moltíssim. Sí, sí.
Sí, la història de Xocolata. I també tenim taula de redacció, Miquel.
Sí, avui començarem parlant de la FITUR, la Fira Internacional de Turisme de Madrid, que cada any mos dona notícies, i enguany la primera que tenim és que a partir de juny hi haurà un vol directe entre Mallorca i Abu Dhabi. Espereu, però no és per totes les butxaques, no s'ho pot permetre tothom, jo crec. És ben car, ben car. També parlarem de l'ús d'auriculars, perquè vosaltres no utilitzeu d'auriculars cada dia. Escoltau música, escoltau podcast.
A diari,
jo també.
A la feina aquí. I fora de la feina.
Moltes hores.
Jo no gaire. Jo només aquí. No. No me
poso. No escoltes música pel carrer o ràdio o podcast.
Jo ara quan venia en tren... encara tenia més hores els auriculars posats. Ara només els atenc quan som aquí a la feina, per sort. Però
pot tenir perill per les nostres hores.
Sobre que utilitzar-lo, sobretot a un volum elevat, pot provocar danys a l'oïda. Després vos farem una sèrie de recomanacions per evitar aquests mals. I acabarem parlant d'Amazon perquè ja han començat a fer proves en el Regne Unit per repartir paquets amb drons.
Perquè aquest article que parla d'això de que ja s'estan fent proves al Regne Unit perquè arribin paquets en els jardins, per tant, hauràs de tenir jardí perquè t'arribi un paquet.
Sí, o te'l deixem de banca teva. Jo no sé si és bona idea.
I no ho dic perquè feu un símil en Jane Austen.
Sí, sí, sí. No, de fet, hi ha moltes crítiques de gent d'Anglaterra que està enfadada perquè, clar, hi ha gent que li agrada molt cuidar el seu jardí i ara que te tirin un paquet d'un dron...
I alerta que no te caigui damunt el cap.
Clar,
home, no. Jo suposo que els drons afinaran una mica, però, clar, són màquines.
Que sí.
Sí, però tot irà endavant de mossegers, per vull creure.
Sí,
no?
Sí, però hi ha gent que té floretes.
No, damunt dels rosers o ses glicínies.
Ja, però és que...
Mai se sap.
No sabem si afinaran tant.
Els tulipans o ses margalides.
Ja veurem.
I si no t'hi fixes, aquell paquet, pentura, dur dies allà.
No,
Tot xop,
a part,
banyat...
T'anava a dir que s'hi ha regat.
Exacte.
Sí. I clar,
imagina que demollen el paquet i se posen els espersors en marxa.
Imagina que són llibres, o que és una cosa que se pugui fer malbé en l'aigua.
Sí, que aquí reclames.
Supos que... Exacte. Tu què dius, Amazon o Amazon?
Amazon.
Amazon.
Jo, Amazon.
Què deies, WhatsApp o WhatsApp?
WhatsApp.
WhatsApp. No, 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 era un tema d'accent, no de pronúncia. Com sou?
Bé, que aquells que ja comencen a arribar als jardins, al Regne Unit, aviat, pilot.
Hi ha altres coses que també arriben, com per exemple que a la tercera hora de programa, avui a Tento, a partir de les 5, parlarem amb la presentadora i amb la veu en off del nou programa d'IB3 Televisió, Tic Tac. Ella és na Maria del Mar Coll i ella és Antonio Rac.
Això era un senyor que era rellotger. Destrossava rellotges amb un martell. Arreglava juguetes i aquest senyor tenia taronges en observació. I un bon dia va llegir que el temps és un relatiu. Relatiu de què? Relatiu amb què? I un bon dia va llegir que...
El proper dilluns, dia 26 de gener, a les 8, IB3 Televisió estrenarà Tic Tac, un nou concurs de carrer que s'emetrà de dilluns a divendres abans dels serveis informatius i que voltarà tots els pobles de les Illes Balears a la recerca de gent que tingui coneixements de cultura general i que vulgui embutxacar-se uns dos barats.
Sí? Se poden guanyar dos barats?
Premis en metàl·lics.
Ah, sí. Que guanyes tan de trivials. Jo crec que t'hi podries apuntar.
Ja, però tinc un drama amb això. Ma mare me diu, per què no vas a concursar a Jo en sé més que tu o perquè no has anat a que fan si pots dir, madre, perquè jo faig feina a la casa i si ets treballador d'IB3 no te deixen participar.
Però bé, pots anar a saber-hi ganar.
No t'hi deixen participar. No, no podràs provar a fer-lo en toque, sí. Però és que jo...
No t'entens.
Jo haver de deixar...
Sí, sí. Si ara volguessin participar a un concurs d'IB3, no hi podrien participar.
Nosaltres no. Per un, no, tema, no. Per un tema de decòrum, d'entrada. Tu ja no hauries de, ni d'aspirar a participar-hi. Perquè
no,
si
no, no,
perquè
no,
si
no,
gent no
pogués
no dir.
Aspir.
Però crec que si
no, perquè
fas
més
feina...
Més crec que faria poc punts.
Que si fas feina per IB3, per codi deontològic de la casa, no se pot participar. Però bé, arroba direcció general o arroba serveis jurídics i que mos ho diguin.
Però mira que és una llàstima, perquè... Mira, perquè tu em podries passar molt de concursos.
No pots concursar per guanyar doblers. Sí que pots concursar a edicions solidàries. Com s'ha de cap d'any, o si fan, jo què sé, qualque cosa per una data especial, sí que hi podríem anar.
Sí, ja he anat un bon reguitzell de vegades a participar, molt divertit. Però tot era solidari.
Clar.
Idò, 3 hores de programa. No, abans ha de venir la nostra estimada tio. No m'ho oblidem d'ella, perquè avui a Gastronomia Arsiana un plat molt eivissenc.
Molt bon dia, estimats oients. Aquí la senyoreta Brioix. Com que avui et Sant Agnès, celebrarem amb un bullit de peix. Que vos sembla si després vos explic com s'ha de fer. Molt bon dia, oients de Tento, aquí la senyora Tebrioge, avui a Gastronomia Arsiana. Que vos sembla si feim un bullit de peix per celebrar Sant Agnès, aprofitant que hi ha un poble per Eivissa que també se diu així? Vinga, que mos agradarà a tots. Una besada, fins més tard.
Flors de baladre en un torrent, per on no passa mai sa gent, amb poca cosa tenen prou per treure un altre color nou.
Sí, avui el bullit de peix. Vos agrada el bullit de peix?
Molt. Sí, jo tot el que duia peix.
Sí.
Prenen nota d'aquí una estoneta amb la senyoreta Brioche, que arribarà en aquest programa 3 hores que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes, ara sí, perquè hi participeu en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-139-00.
O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
Ah, bé, el correu electrònic.
Oh, sorpresa!
Que nosaltres, que Tentol, @ib3radio.com.
Molt bé, i ja ho tenim tot a punt, Xisco Miquel, moltes gràcies. Fins d'aquí una estona, perquè hem de saludar el nostre tècnic, que avui tenim a les vies de som. Un home que també menja bullit de peix, però només a les pitioses. Ell és en Joan Jiménez. Són les 3 i 20 i ha arribat el moment, ara sí, de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
Arriba el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, que ara tot d'una mos diran Celestí.
I doncs sí, Margalida, estimades i estimats, la rabiosa actualitat del dia d'avui ens du a parlar d'un dels projectes de la Universitat de les Illes Balears amb més seguidors. Es tracta de l'herbari virtual de la UIB.
Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees, the moon up above, and a thing called love. Let me tell you about the stars in the sky, the girl and the guy, and the way they could kiss on a night like this.
I doncs, avui dedicam aquest programa a l'herbari virtual del Mediterrani Occidental que impulsa la Universitat de les Illes Balears. I vos demanareu per què? I doncs perquè aquest herbari està de festa. Enguany ha fet 25 anys sent un referent en la botànica a les Illes Balears. Té més de 2.300 espècies catalogades i suma prop de 270.000 usuaris en el darrer any. Es tracta d'un dels principals referents en la divulgació botànica en línia. Aquest projecte, com dèiem, impulsat per la Universitat de les Illes Balears, la UIB, es consolida com una eina de referència de consulta habitual tant per especialistes com també per al públic en general.
Just abans que te veien naixent flors, margelides, roses i roselles, els ocells canten sa cançó que cantaves tu sempre.
Des de dels inicis, aquest portal interactiu d'accés lliure i gratuït ha posat a disposició del públic imatges d'alta qualitat i informació rigorosa sobre la flora de la Mediterrània Occidental, especialment la de les Illes Balears. El seu objectiu és facilitar el coneixement i la identificació de plantes silvestres i cultivades i servir de recurs de referència per investigadors, estudiants, conservacionistes i amants de la naturalesa. Aquest herbari virtual de la UIP es diferencia d'altres plataformes similars pel seu sistema innovador d'imatges escanejades a partir de material vegetal fresc. Aquesta tècnica permet representar amb una gran fidelitat les parts més característiques de cada espècie com si es tractés d'un plec d'herbari físic. Els exemplars utilitzats s'han dessecat incorporant posteriorment en aquest herbari, la qual cosa garanteix la traçabilitat i la possibilitat de revisió científica d'aquest material en cas de dubte en la seva identificació.
Quan s'obre com una flor groga, com si totes les bruixes del món t'estiguessin llançant un conjunt. Una rima ancestral que et farà recordar que ho tenies, que jo creia en tu. Si em llevés i fos rei, reuniria les corts per clouen en el codi penal que es prohibeixi a la gent anar pel món buscant res que no pugui anomenar, que la por es tenia allà, però potser per variar aprendríem.
Més coses sobre aquest herbari virtual de la universitat que el caracteritzen és la seva estructura multilingüe i de cerca avançada, perquè les fitxes poden consultar-se en català, en castellà i en anglès. I el sistema permet cerques pel nom científic, pel nom popular, pel tipus d'hàbitat o pels usos de cada espècie de planta. El projecte s'ha desenvolupat sota la direcció del doctor Joan Rita. Amb 25 anys de trajectòria, l'herbari virtual del Mediterrani Occidental s'ha convertit, idò, en tot un referent en la difusió del coneixement botànic i en un exemple de cooperació interuniversitària al servei de la ciència i també de la societat. I com que aquí a Tental ens agrada molt fer feix de tota herba, és a dir, aprofitar-ho tot.
Així és, Margalida, en pensar que avui poden dedicar aquest joc de Tental a l'herbari virtual de la UIB.
Així ho farem. Són les 3 i 26 minuts.
Tental.
Arriba el moment de conèixer la pregunta del dia, perquè també volem que els oients participeu d'aquest programa. Avui una pregunta que fàcil. Endavant. Un del tipus de canya més importants de les Balears i del món és la canya de sucre, una canya dolça o canya mel, també anomenada, de la qual se n'extreu el sucre. Canya mel també és el nom d'un nucli costaner situat a les Illes Balears. Sabeu a quin municipi es troba canya mel? On es troba canya mel? Fàcil, avui, eh?
És fàcil, sí. Se troba a Sant Josep de Sa Talaia, a Eivissa. És a Gat de Pere, a Mallorca. O és a Menorca, a Sant Lluís.
Tot plegat aquesta pregunta perquè volem conèixer un poc l'etimologia d'aquest topònim, però primer de saber on es troba,
clar,
abans de resoldre-ho. Tot i si qualque gent ho sap, també ens agradaria que ens fes arribar la resposta. Canya mel és a Sant Josep, a Eivissa, a Cap de Pere, a Mallorca, a Sant Lluís, a Menorca. Per jugar notes, com sempre, teniu dues opcions.
Si ens podeu enviar la resposta a través de l'story de l'Instagram de Tental, que és @tentalib3, o ens podeu telefonar al 971-13-99-00 i així vos sentim i ens doneu en directe la resposta. 971-13-99-00.
Aquesta és la pregunta i ara tornem.
Honey, honey, touch me, baby. Honey, honey.
Nosaltres, ràdio, és humor. Encara som a temps de salvar una ciutat que s'està morint? Arriba L'Arquitecte, de Josep Ramon Cerdà, un thriller teatral inspirat en els grans conflictes urbanístics de Mallorca. Una història de poder, especulació i ideals enfrontats que continua sent plenament actual. Divendres 30 de gener a les 8 del vespre al Teatre Principal d'Inca. Entrades a la banda al web del teatre. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Diumenge, a les 12, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona federació amb els equips balears.
Gol del Porreras, gol del Porreras, gol del Porreras.
I a primera divisió, tota l'emoció del Metropolitano del partit Atlètic de Madrid-Reial Mallorca. Després de la victòria contra l'Atlètic Club, els mallorquinistes cercaran donar la sorpresa a un dels estadis més difícils de la Lliga.
Lo primero que pienso que esto no sé si es sano, lo primero.
El millor futbol se sent a Esports 3 en joc. I també veu el canal de YouTube Nivetres.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Minuts, som en dia a TV3 Ràdio. Hem volat telefonar a Maria de Santa Margalida. Hola, Maria, com estàs?
Hola, molt bé.
Com va això? Molt bé. Gràcies per telefonar. Avui tenim una pregunta, més o manco crec que fàcil, eh? Demanàvem a on es troba Canyamel. Tu què t'assembla, Maria?
És a Can de Pere.
Sí.
Ho tenim a prop.
Ah, sí? Exacte. Bé, si no, és molt en fora,
sí,
de Santa Margalida.
Fora.
Tu vius a Santa Margalida, Maria?
Sí.
Sí? Sí, sí. Molt bé. I t'agrada Canyamel?
Sí, no hi he estat massa vegades, però sí, és un lloc. Sí,
sí.
M'agrada.
Exacte, Canyamel, Cap de Pere, terme municipal de Cap de Pere. I, efectivament, es troba en aquesta part de Mallorca, a 6 quilòmetres de Cala Ratjada, i també, òbviament, que pertany al municipi de Cap de Pere, Mallorca. I, Maria, nosaltres hem cercat un poc d'etimologia perquè mos encuriosi aquest nom, Canyamel, i sabeu que fa molt d'anys hi va haver molt d'esforços perquè hi hagués una explotació de terres de cultiu de canya, de canya de sucre. Tot i que aquella explotació va fracassar i finalment no es va dur a terme, però sí que hi va haver intenció i, de fet, es va plantar aquesta canya i per això sembla que se diria Canyamel. Però també hi ha altres etimòlegs, com, per exemple, Joan Coromines, que diuen que no seria aquesta l'etimologia, sinó que seria d'origen moçàrab i que vendria de la paraula caramello, present en la denominació d'una coma de l'indret. Per tant, una etimologia no sabem amb exactitud d'on vendria, però ben curiós aquest topònim de Canyamel a Mallorca i que avui han conegut. Moltíssimes gràcies per participar, Maria.
Gràcies a vosaltres.
I molt d'anys, una ferrada forta, gràcies. I dona Maria, que mos telefonava de Santa Margalida, però tenim altres oients i avui, òbviament, un 100% dels nostres oients sap on es troba Canyamel.
Ho sabíem bé.
Més o manco, tu ja has estat mai a Canyamel.
Jo he estat i diré que el darrer pic que hi vaig anar m'hi vaig remullar.
Sí, jo t'anava a dir també.
I vaig anar a fer
mateix
un cafico i vaig passar molt de gust, perquè feia anys que no hi anava. Sí. I la veritat és que unes aigües ben transparents.
Sí. I Canyamel...
Ben guapes.
Sí, jo també hi vaig fer un cafico aquest estiu. I és un lloc preciós per nedar.
Sí.
I t'imagines que allò fos un conreu de canyes?
No ho sabia.
De canyes,
ja no ho sabia.
De sucre, de Canyamel. Bé, no, que això és allò que hem trobat. De fet, l'any 1466, sis prons van impulsar aquesta explotació a les terres planes prop de la Torre de Montsó, al costat d'un estany litoral. Es construïren psíquits, safrejos i un trepig per processar la canya. Tot i els esforços, aquesta explotació va fracassar al cap de 7 anys i les instal·lacions van quedar abandonades, eh? Parlant de l'any 1466, per tant, ha plogut de llavors ençà. Però una dada ben curiosa. Així que moltíssimes gràcies a tot per participar i ara sí arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui.
Tentol, amb Margalida Mateu.
I doncs sí, arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és l'herbari virtual de la Universitat de les Illes Balears. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
El qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
Per favor, vostè qui és?
Qui?
Qui és? Com se diu? Vostè qui és?
El vostre nom?
Som en Joan Rita.
M'agrada aquest nom.
D'on ets?
Pues som nascut a Barcelona, però he viscut sempre a Menorca. Tota la meva família és menorquina, però visc aquí a Mallorca des de fa molts anys i em considero baleàric. M'encanta considerar-me de totes les illes.
Treballa pel govern o pel seu compte?
En aquest moment som jubilat, professor emèrit de la universitat, i, per tant, me paga l'Estat. Estic molt agraït a tots els ciutadans que ens permeten viure d'aquesta manera.
Té molta feina?
Què hi fa exactament?
He sigut professor de botànica i continuo sent professor de botànica perquè dono classes de màster, i el que m'agrada és treballar amb les plantes. És la meva feina, el meu hobby, també, no? I també he passat molt de gust donant classes, explicant les plantes a la gent, i m'ho passo bé amb la meva feina.
Veig que és partidari de les respostes curtes. Digui'ns més coses de vostè. Que és casat? És solter, potser?
No, som casat. Molt ben casat. Amb una persona fantàstica.
Soc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
Jo de jove feia vela, m'encantava navegar, i ara m'encanta nedar. Vaig a la piscina i passo gust fent llargs i molt de metres nedant. I després també al mar, quan és l'estiu.
Anem al gra. Per què li agrada més el camp que la ciutat?
En el camp hi ha les nostres amigues, les plantes, els nostres amics, els ocells, i amb ells trobo molt, molt de gust de passejar, de conèixer-los, de que m'expliquin el que està passant a la natura, i visc molt bé. També visc bé a la ciutat. No tinc fòbia a la ciutat, però el camp és on m'ho passo millor.
A part del clavegueram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
Què han fet els romans per nosaltres? Pues, mira, durant la cosa a la meva feina, hi ha un llibre fantàstic que va escriure un senyor que es deia Dioscòrides, que va viure al principi del segle I. de la nostra era, l'època dels romans, i és un llibre de plantes medicinals. I aquest llibre va durar segles. Va ser el més gran llibre sobre plantes medicinals que es va escriure, i encara avui en dia se fan noves edicions, òbviament actualitzades. Una d'elles se va fer al segle XX, que es diu el Dioscòrides Renovado, que va fer un gran professor de botànica de Barcelona, un Pius Font Quer. I, per tant, hem heredat el que em ve ara al cap, una de les més grans obres sobre plantes medicinals que mai s'han escrit.
Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
m'ho passo bé tot el moment del dia. El berenar és un moment fantàstic. Quan surts al carrer i després fa un sol d'hivern com avui, doncs és meravellós.
Fins aquí hem arribat.
Em sembla que al final potser ens n'hem sortit.
Ah, sí?
Gràcies per la seva ajuda.
Em sembla que ja n'hi ha prou. Dispensi'm.
La informació està classificada com a secreta. Cost aproximat confidencial.
No ho sé, suposo que et farà l'entrevista.
Sort que ha sortit bé al final.
Potser sí.
Li tocaré la mà i quan digui tres es despertarà amb una sensació d'alleujament. Un.
Sentir respon del qüestionari electrònic i ja poden saludar Joan Rita, professor emèrit del Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears i director d'aquest projecte que avui parlam, Herbari Virtual del Mediterrani Occidental. Joan, benvingut.
Hola, moltes gràcies.
El vostre càrrec al llarg, això de professor emèrit vol dir que ja fa molt d'anys que vos dedicau a això.
Pues sí, la veritat és que sí. Jo mentalment no penso que faci tant, però pues, quan mires enrere sí que fa.
Això està bé, eh? Vol dir que encara ho viviu amb intensitat, tot i que ja estàu mig jubilat.
Com he dit abans, les plantes són el meu hobby. O sigui, he tingut el gust de poder treballar justament allò que m'agrada.
Mm-hmm. Que bé. I aquest herbari, que és un regal per la societat i pels investigadors i per tothom, perquè hi trobam totes les plantes de les Balears?
O... Estan quasi totes. No estan totes, falten qualcuna que són rares. I la meva idea és millor completar-lo, encara que mai ho acabes, perquè sempre acaben sortint plantes noves, rebem plantes de fora de noves benvingudes, no? Uh-huh. I és una cosa que, sortament, no la podrem acabar mai, perquè és un món enorme. No?
Clar.
Però, vaja, estan la immensa majoria se poden trobar a l'herbari virtual. Mm.
I són.
I aquestes rares que deia, les va coneguent...
Clar, sí. Hem d'anar a posta a buscar-les. Són plantes molt, a vegades molt localitzades o difícil accés. I en el seu moment, quan van fer la feina grossa, doncs, bueno, van quedar pendents alguna d'aquestes. Mm. Però, vaja, la immensa majoria, com he dit abans, estan representades a l'herbari. Hi ha una feina que implica no només anar allà i fer una foto, sinó agafar la planta, tenir-la fresca fins al laboratori, fer una imatge amb un escàner, o sigui, tot un procés llarg, i fins i tot després aquesta imatge es té que tractar, etc. I, per tant, bueno, en el seu moment hi ha bastanta feina, tens que tenir tot el muntatge preparat per poder fer aquestes
clar,
imatges.
Quan se planta encara és fresca, entenc.
Ah, evidentment, sí.
I l'anau a buscar vos també.
Clar.
Sí, tot, és a dir...
M'ho ha passat molt bé.
Heu fet tot el procés.
És una feina de camp.
Recollida...
Sí, evidentment. Wow. I clar, i a vegades, bueno, fèiem campanyes, he vist a Menorca, a València, a Catalunya, que també han treballat amb ells, i tu vas al camp, agafes moltes plantes i després tens que anar a l'hotel o a la pensió o allà on estiguis i pel vespre fer la feina aquesta d'escanejar l'abans possible, perquè si no la planta perd les seves urgències. No?
Sí.
I, bueno, era una feina molt intensa, però molt, molt divertida.
Molt agraïda. Clar, tot una s'amostia en les plantes quan no les treus del seu hàbitat.
Sí, tenim que portar-les... dins d'unes geleres protegides perquè no perdessin la humitat i tota una feina perquè mantinguessin els seus aspectes frescos, no?
I una vegada secada també la guardau
sí,
i la mantens a mà.
Que és, ho has comentat abans, que la diferència de la nostra pàgina respecte a altres que existien en aquell moment és que tenim el material que nosaltres hem utilitzat per fer la imatge. De manera que si hi ha dubtes sobre la classificació, si és aquesta planta o és una altra, nosaltres podem treure aquest material físic que nosaltres vam utilitzar per fer la imatge i comprovar si està ben o no classificada. Mm.
Que curiós. I està molt bé. He entrat així ara que diuen random, perquè els joves diuen random, ha entrat una planta. Clar, està molt bé perquè té el nom científic, per exemple, han entrat sonxos, bulbosos. Aquesta planta la coneixereu més com calabrús, lleganyova, que és un nom molt popular, o pa de porc, que encara és més popular. Per exemple, i se distribueix a Illes Balears, on la trobam a Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Cabrera i la Dragonera.
Sí, està per tot. Aquesta és una planta que ha anat canviant de nom al llarg del temps. Això és molt divertit, no? A vegades es fa xuc. Les plantes, moltes vegades els autors que les estudien, després les regles se fiquen i van canviant el nom. Aquesta és una planta molt petita que es fa just arran de terra, les fulletes, però fa com una mena de gespa perquè té tota una mena de tiges que estan davall terra. Mm. I aquestes tiges pengen unes patatetes, el que semblen petites bulbs, i per això se li diu soncos bulbosos. Mm. I se propaga d'aquesta manera amb aquestes petites... aquests bulbs que estan sota terra. Mm. I
fa una flor groga,
efectivament. Mm-hmm. I a més, n'hi ha dues variants, una que és de platja, que és la normal, i una altra d'interior, que és endèmica de les Balears. I es diu subespècie Willkommi, dedicat a un alemany que es diu Wilhelm, que va fer la primera flora de la península Ibèrica al segle IX.
Ah, sí?
I també va estar visitant la nostra silla. Uh-huh. O sigui que, veus una planta... El millor d'una planta és que té històries darrere, lligades a ella.
Joan, en aquest 25 anys de feina, d'història, de serbari virtual, hi ha cap planta que s'hagi estès exponencialment i, per contra, qualque planta que s'hagi reduït? També, de manera dràstica?
Bueno, sí, evidentment. Hi ha plantes que s'han estès, sobretot algunes d'elles són plantes vingudes de fora. La vinagrella, per exemple, se m'ha al cap. Mm-hmm. Ja era molt abundant. Molt,
sí.
O sigui, però és una planta...
En menjàvem, de joves.
Sí, i ara és tot xiquíssima, sabeu.
Bueno, tot xiquíssima.
Tòxica.
Et menges una mica i pots posar-les...
No pot tenir mal de panxa. En van tenir també de petits, de mal de panxa, qualque vegada.
El que hi ha que agafar les plantes, si les vols menjar, un puesto que sigui net. És molt important.
Que no s'hagi esquitxat.
I el cas de la vinagrella és una planta que... no passa res, menjar una mica i fins i tot posar les flors a una ensalada que queda molt decorativa. Mm-hmm. I això no hi ha cap problema. Però té molt d'oxalat càlcic. I l'oxalat càlcic és dolent. Per tant, menjar molt de vinagrella no és bo. Ara, no, jo crec que no passa res.
Som vius.
Sí, exactament, som vius.
Sí, m'arribar fins aquí.
És una planta d'origen africà que va arribar al Mediterrani i se va estendre d'aquesta manera massiva.
Quant d'any fa, però, d'això?
Això va entrar al Mediterrani, que recordar el segle XIX.
El segle XIX.
I com a planta ornamental, i se va estendre i acaba sent una herba invasiva, no?
I ara ornamenta camps i camps.
Sí. Exactament, sí. I, bueno, pot arribar a ser un problema perquè està competint amb la flora local, però al mateix temps fa un paisatges meravellosos de flors grogues. No? Mm. I una altra planta que s'ha estès moltíssim són els pins. Mm.
Que no n'hi ha hagut sempre, de pins.
Aquest és ben nostre.
Ja he nascut amb pins.
És ben nostre i fa uns paisatges també meravellosos, però l'abandonament agrícola ha fet que les zones forestals s'estenguin moltíssim, no? Aquesta és una altra planta que s'ha estès. I després hi ha algunes plantes que s'han reduït, que me demanaves. Moltes, algunes d'aquestes, que jo recordo, són plantes lligades als conreus. Hi ha hagut, a vegades pensar en els endemismes, que estan amenaçats, que també n'hi ha, òbviament. Però les plantes molt comuns que surten als conreus, degut als canvis de sistemes agrícoles que hi ha hagut, a l'ús de vegades de pesticides, herbicides, fer que algunes d'aquestes plantes se tornin rares. I ho fan d'una manera que moltes vegades no les percebim, perquè són plantes vulgars, comuns, i que no criden l'atenció, a lo millor, no? I no li prestem el mèrit que elles realment tenen. I hi ha hagut alguns canvis d'aquestes espècies que s'han reduït, i això ho hem vist en els darrers 25-30 anys.
Doncs podeu consultar tota aquesta informació i molta més a l'Herbari Virtual del Mediterrani Occidental, una pàgina web de la universitat que és accessible, gratuïta, hi ha imatges, hi ha noms populars, hi ha localització, distribució, gènere, nom científic, tot allò que trobeu i vulgueu trobar, el trobareu en aquesta pàgina fantàstica que avui celebram el seu 25 anys i que ens du a pensar en la flora de les Illes Balears.
A la Garriga aquí hi ha estepes, pins, mates, oastres...
I... Lletoves.
Sí. Penars.
Esparilleres.
Després hi ha... Bolics. Molt de bolics també hi ha en el camp, ara.
Que tenim un redol d'estelma que se diu sa paloella, perquè s'hi feien paloes, que són una espècie d'esclat de sang que damunt fa com una trompeta.
Estepa blanca, estepa negra, estepa borda...
Garroguer, figuera...
Sabina, ametller...
Romaní, barrumbí...
Caprígola...
Molts de pins... Sapell, ginebra, bruc, ginesta, ruda molta, molts de ronsacs...
Algun llepassó.
Ribots.
I, bueno, hi ha les típiques plantes que són per donar per bestiar, com pugui ser margall...
El que no m'agrada a nosaltres són les llevomes.
És una planta que és molt picosa. Tenen com uns 4 o 5 puntes, fa molt de mal.
Jo havia sentit com herba picosa, també.
Herba picosa o llevomes.
Sí. Un arbre molt punxós, molt punxós, i aquí es diu xacorrells. I anàvem a fer xacorrells per començar foc en hivern.
Sí, està pla. Quan surt del pal, ja hi ha molta part d'ella.
És llarrilla.
Qui ve d'aïment marina?
Vidència marina.
Sí. Sembla ser que és perquè antigament, com que el camp estava més conrat, les terres que eren menys vàlides per al cultiu eren les que eren més a prop de la mà. I per això les terres de més a prop de la mà eren les que tenien bosc. Llavors, per extensió, tota zona de bosc s'ha passat a dir marina, encara que no necessàriament sigui de vora la mà. Vento.
Pensar i contestar, tot és començar.
Joan, ens han dit els nostres estimats participants de totes les illes.
Efectivament.
Que n'han dit moltes.
He sentit Colquivissenc, no?
Colquivissenc, menorquí. M'ha fet gràcia perquè a Menorca han dit bolic, i jo crec que és un bolic a Menorca. I ara l'he cercat i són margalides.
Sí, bueno, els noms populars és un problema, perquè el mateix nom s'utilitza de diferents maneres segons el lloc. I això fa a vegades difícil el saber quina planta en concret s'estan referint.
Sí,
no?
Sí, la de nom... Deu ser un malacat també per vosaltres, nom popular.
A vegades sí, sí, perquè sembla bueno, que no estàs coneguent la planta perquè diu, no, aquesta és... I és una altra, no? Uh-huh. No, el mateix nom s'utilitza de vegades de diferent manera segons el lloc. Això passa també amb els bolets i fins i tot amb els peixos, també.
I tant, sí. Molt bé, doncs ara, Joan, vos farem dir paraules a vos i ho tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb el tema del programa d'avui.
Exacte, i precisament voldran saber noms populars de plantes que apareixen precisament en aquest herbari virtual de la UIB.
Només n'hi ha 260.000, eh, sí. Joan?
I tenim 30 segons.
Un minut,
exacte, sí, vinga, hem canviat la carraca.
Totes les que se recorren en un minut.
Sí,
pues bé, llençó, frígola, que l'han dit avui, socarrell, el pi, figuera, llorer, alzina, gatova, argelaga, llevamà, estepa blanca, estepa borrera, estepa... estepa planera, què més? Bledes. Agafi un altre fil, romaní, farigola, orenga, què més? Patates, tomàtics.
Aquestes també les teniu?
Pebres, sí.
En el serbari també hi són.
També, també hi són. Sí, sí.
Entren.
Cebes, ais, ais, hi ha moltíssim, ais.
Ais, sí. Allà, i silvestres, també.
Llums, clar, clar, els silvestres estic dient. Pues, si m'ho va pensar...
No, ja està fet.
Ja està.
Sabina, una vinta, no?
Sabina.
Molt bé.
A veure que n'hi ha de silvestres, també, i de bledes silvestres moltíssimes.
També n'hi ha moltes.
I se poden menjar les bledes silvestres?
Sí, el que passa és que, a veure, normalment... Les cultivades són molt millors en quant a tendresa de la fulla i demés, no? Però sabeu que tenim una bleda que és endèmica nostra.
No.
Com és aquesta bleda?
És una bleda que viu als més petits illots que hi ha a la Pitiuses i a Cabrera. Té una distribució que només està a les illes més petites.
Ostres.
I fa, és igual com una bleda, però és més gran, pot ser el port i la fulla... Se fa com a rizada. Se fa rizada. I és preciosa, d'un tacte més dur, i està a les bledes, Illes Bledes d'Eivissa.
Ah, clar, per això se diuen així.
Clar.
A les Illes Bledes de Cabrera, també. I és una planta lligada als petits illots.
Que
és
bon.
Molt curiós.
I és igual de comestible?
No l'hem provada. Mm. És un endemisme i probablement sí, que és igual de comestible. Però és una planta... A veure, plantes comestibles necessiten que siguin bones al tacte, no només el gust, no? No només que no es facin mal.
Exacte, que no siguin indigestes.
Exactament, i no és una planta que s'hagi provat per fer.
Clar, perquè...
Perquè és una planta endèmica. I... Mm. Mm.
Són poc coneixedors en general, no?, de les plantes en general, la població. Darrerament, aquests darrers anys, hi ha un moviment de, per exemple, de plantes silvestres comestibles, d'identificar i de saber que és allò que fins i tot poden menjar i recuperar, però en general coneixem poc el món de les plantes.
Sí, en general sí. Sobretot, jo crec que ha hagut aquest procés de vida més urbana, ha fet que la gent no tingui tant de contacte amb el camp, no tingui tanta necessitat, i a més això ha fet també que a vegades s'agafi por. Com no es coneix, doncs no s'utilitza, no?
Clar.
En canvi, abans, quan hi havia molt més contacte, jo me'n recordo de petit, que anàvem pel camp i anàvem xuclant flors, anàvem menjant les flors, i com les coneixíem perfectament, no teníem aquesta por. Clar, ara no les coneixes del tot i ja no t'atreveixes a tastar-les, no? La qual és molt prudent i està superbé.
Bé.
No? Si no es coneix perfectament la planta, no
és convenient.
No. Això és com els bolets. Les plantes són tòxiques a menys que sapiguem que no ho són. Aquesta és la norma.
Molt bé. Joan, tenim una altra prova, i és aquesta.
Guanya qui la sap més llarga.
Ara vos farem tres preguntes relacionades amb aquest herbari de la Universitat de les Illes Balears, del qual en sou el director d'en fa 25 anys. Primera pregunta. A les Balears tenim una planta que identificam en diversos noms. És la que en català en general es diu frígola. A les Pitiuses es diu així. A Mallorca, farigola. Però i a Menorca? Com es diu a Menorca? Tenim dues opcions.
Dues opcions.
No
li diuen senyorida o li diuen tem.
No. Tem, si un cas.
Explica-ho,
sí.
Per això
l'hem
posat, perquè
exacte.
Ho expliqueu.
És un tema... La farigola, que menjam per sopes, és una planta que només se troba a Eivissa.
D'acord.
Però a Eivissa, la frígola és una altra planta, que també és aromàtica, i és molt coneguda, perquè fins i tot fan una beguda, que es diu frígola,
sí.
I que és una mena de mata en forma de bolla. És del mateix grup de plantes, són molt parents, no? I totes dues són aromàtiques i molt bones. Però a Menorca no existeix silvestre la farigola.
D'acord.
Només se troba als horts.
Va.
Per tant, és un nom que s'ha introduït perquè no es troba naturalment.
I per això s'hi diu tem.
Clar.
Curiós.
Que també és un nom que s'utilitza per altres plantes.
Per altres plantes, efectivament. Que curiós, que curiós. Molt bé, gràcies, Joan. Segona pregunta, mem. Una de les plantes més bones de reconèixer és el garbeó, perquè és aquesta planta silvestre que crec que n'hi ha poques que s'hi assemblin amb aquest gran ventall és molt característic, ja. No és vera?
Efectivament.
La pregunta és, trobam una expressió que és vestir com un garbeó. Saps què significa vestir com un garbeó?
Significa, Joan, vestir molt bé, amb profusió de dons, o vestir malament, sense que hi digui una peça de roba amb l'altra.
Pues deu ser la darrera. No, la primera.
Sí.
Vestir molt bé.
Un garbeó, va dir...
Impecable.
Anar molt ben vestit.
Em sap molt de greu no conèixer aquesta expressió.
I mira que el garbeó també és preciós.
És preciós, ben estufat.
Bueno, tantes històries amb el garbeó,
sí,
que,
no?
En fi, la gent que fa lletra, pues, ja ho saps. Pel mes, sí. No?
És preciós.
I, pues, me fa molta ràbia, eh?
Mira, ja la coneixereu, no? Normal que no la sapigueu. Darrere, perquè això és una expressió popular que no té res a veure amb les plantes. Darrera pregunta. El batzer, també conegut amb el nom d'esbarzer, barzer, abatzer o abarcer, és un dels arbustos que forma bardisses dansen on es mesclen els uns amb els altres. El seu fruit són les mores que... se poden menjar, supòs, no totes, no ho sé. També crec que si en menges moltes no va massa bé.
Tenir digestió.
Sí. Els brots tendres també són per menjar i viuen en els marges dels camins, a vores les parets, dins els torrents i llocs en sol humits. També dins els boscos, on a vegades agafen forma d'una liana. Però, Joan, sabeu quina illa de les Balears, en principi, no hi ha esbarzers?
A Eivissa o Formentera?
Què creieu?
Deixa ser Formentera.
Sembla que no n'hi ha.
No n'han trobat.
Tindrem que buscar-lo.
Sí. Pintura sí que n'hi ha, Joan.
Clar, amb 20 anys potser.
Sempre hi ha coses estranyes a la distribució de les plantes, com la que hem comentat abans de la farigola, no? I sovint és difícil de donar explicació raonable o certa sobre el per què les plantes estan en un lloc i no les altres, no?
I de Joan Rita, enhorabona per aquest projecte preciós, 25 anys, i que pugui durar molt més. Doncs
pues moltíssimes gràcies, jo estic content si és una pàgina útil, si la gent la utilitza i ajuda a conèixer la botànica, les plantes i la natura en general.
I tant. I de moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ara tornem.